Com cada dimarts estem amb Santi Cortells. Bon dia, Santi.
Bon dia.
Bé, avui sempre ens portes parts de la història, no? De Vila-real, de la nostra regió, del País Valencià, coses molt curioses, no? Però avui, encara que anem a parlar d'història, diguérem, està més en actualitat que mai, no? Perquè anem a parlar de les epidèmies que s'han viscut així a la ciutat de Vila-real durant tota la història, no?
Sí, no donarà temps a explicar-les totes, però explicaré algunes, les més importants, i que d'alguna manera estan presents en l'imaginari col·lectiu actual o que ens han arribat d'una manera o una altra, ara explicaré, a l'actualitat. És a dir, les conseqüències, i ho entendreu de seguida, el que vull dir.
Contamos, quines són les conseqüències, què és el que tu ressenyaries, diguem?
Bé, en primer lloc, bé, suposa que sabeu el que són els gotxos, els gots, sobretot en certes festivitats, en el de la Mare de Déu, de Sant Pasqual, també del Crist de l'Hospital, ara veurem. Els gotxos són com si diguem una poesia, una poesia que és d'origen trobadoresc, que al País Valencià antigament era coneguda com a Vallredó, etcètera, etcètera, no? Però bé, no vaig entrar molt en aspectes formals. Un dels gotxos més coneguts són els dedicats a Sant Roc, que així a Vila-real és important, és la festa dels Masets, no? Perquè és el 16 d'agost i estan tots al Maset, diuen. I Sant Roc és precisament, com dic, el patró de les pestilències, no? Per la seua hagiografia o biografia. Però bé, estos tres gotxos, que per cert, en èpoques en què el valencià estava prohibit, era de les poques coses que podíem trobar en valencià, per allò que és religiós i és innocent.
Sí.
Aleshores se continuava permetent. I els gotxos a la Mare de Déu tenen la tornada, si vostra gràcia, candor, el món celebra, senyora, sigueu sempre protectora, Mare de Gràcia i Honor. I després en l'estrofa hi ha una part que diu que amb el vostre nom cedís tota plaga i tot mal sou consol universal del just i del pecador. Però és que si aneu als gotxos de Sant Pasqual, novament, este en castellà, la tornada, logremos por ti Pasqual los frutos del sacramento. I després, en l'estrofa diu, con tu dulce invocación de los frutos de la tierra, toda plaga destierra y llueve la bendición. Una altra vegada la plaga, no?
Apareix. Sí.
En els gotxos al Santíssim Crist de l'Hospital. Contra toda tempestad, nuestros campos proteged, su amoroso amparo sed, y todo mal apartad, toda plaga desterrad. Per tant, en l'imaginari de Vila-real estan presents sempre les plagues, les pestilències. Suposa que es pot referir també a les plagues en els cultius, però que al final afecten a la vida i d'alguna manera com l'estem patint actualment, no?
Sí, però fixa't que és curiós que a lo millor hem cantat mil de voltes aquests gotxos, tant a la Mare de Déu de Gràcia com a Sant Pasqual com al Santíssim Crist de l'Hospital, però clar, mai et pares a reflexionar d'on venen aquests gotxos i el que volen, diguem, explicar. I clar, s'han ficat ahí perquè en aquest lloc on vivim hem patit moltes epidèmies també i moltes plagues també.
Sí. Bé, fixa que tota la història, no, des del 1375, quan l'eremita Bernat Fabra ocupa les coves de les ribes del riu Millars, on està ara la Mare de Gràcia, després la Mare de Gràcia es crema el 1936, doncs han anat succeint-se doncs moltes pestes. La més coneguda és la que es coneix pel bacteri Yersinia pestis, que ja sabeu que s'anomenava també pesta negra perquè precisament la pell tenia aquestes taques de color negre quan es desenvolupava. Bé, la plaga de Justinià, que evidentment com és del segle VI i VIII no ens afecta perquè Vila-real es va fundar al XIII, però que sembla que el que hi ha a Europa són rebrots d'aquesta plaga que es veu que transmetien les rates, no?
Sí, la veritat és que la pesta negra a lo millor ha sigut la que més s'ha visualitzat, diguem, al cinema, no? Exacte. A lo millor durant l'edat mitjana sí que hem vist més, diguem, al cine aquest tipus de pesta, no? És el que se'ns ve al cap quan parlem d'imaginari d'epidèmies que s'han viscut.
Si volguéssim investigar una miqueta més, a l'arxiu es pot veure en les èpoques de plagues a Vila-real com clarament descendís la població, bàsicament perquè la pandèmia fa que hi hagi una... Uh-huh. mortalitat molt, molt alta. Mm. Si anem al 1757, doncs podem trobar una de les plagues importants, ara explicaré per què. Mossèn Benito Traver. Ell afirma que la ciutat de Vila-real patís durant el segle XVIII i XIX diversos atacs de pesta, de pestes. I totes, doncs, Vila-real, doncs, en estoïcisme les va superant, no? Mm. És curiós perquè en aquestes pestes, les que he esmentat i la que esmentaré ara, doncs la Mare de Gràcia, enmig de les pandèmies i altres catàstrofes, com el terratrèmol de Montesa de 1748 o el de Lisboa el 1756, doncs es trasllada a la vila, és a dir, d'on està, a l'ermita, com hem comentat al principi, a la vila. I és en l'epidèmia de 1757 quan el trasllat a la població es convertís en l'origen de les actuals festes de setembre.
O sigui, que vinga així sempre la tradició de que vinga la Mare de Déu de Gràcia sorgís d'una epidèmia, no? De la provocació de la peste negra, no? Perquè els beneïsca, imagina, que els protegisca així a la ciutat, no?
Efectivament. Ara explicaré perquè és curiós que en aquella pestilència, en aquella pandèmia, també el cronista José María Doñate dia que es tractava d'una constel·lació de malalties tan malignes que només es faltava un grau per batejar-les per febres pestilents. I sembla ser que afectava, diuen en les cròniques, sobretot als homes que havien abusat de l'alcohol. Per tant, moltes vegades sembla ser que eren les dones les encarregades, doncs, de tirar les coses endavant, no? Perquè devia haver molta gent en aquest cas, no? Mm. Doncs bé, enmig d'aquella pesta que estic comentant, la pesta que del 1757, doncs van acudir a la Mare de Déu de Gràcia, a la patrona, a la copatrona en Sant Pasqual. I què va passar? Doncs que van fer el que avui en dia fem cada any al setembre, van traslladar la Mare de Déu al poble, van fer una missa solemne, van dur la imatge sota pali visitant cases de veïns malalts, i la tradició diu que aquella mateixa vesprada que van baixar la Mare de Déu, doncs l'epidèmia a Vila-real va començar a cessar. I diu que en aquell moment, diu mossèn Traver, dic literalment, cita literalment, allà es veien molts convalescents sense cabells al cap, efecte de la greu malaltia que havien patit. Allà molts macilents, grocs, estenuats uns, envenats altres, arrossegant-se per terra fins a arribar als peus de la seua augusta benefactora, tots en llàgrimes als ulls, fent boig, manifestant a l'exterior l'agraïment de cor que devien a la Mare de Gràcia. I per això... Per aquesta plaga concretament, doncs en agraïment l'Ajuntament decidís que tots els anys la imatge de la Mare de Déu de Gràcia es traslladarà a la ciutat el divendres anterior al primer diumenge de setembre, coincidint en els esdeveniments d'aquella pandèmia.
Fixa't que bonico, i que a lo millor la gent, és el que ja diem la setmana passada, no? Que moltes voltes les tradicions, les coses que diem, no sabem d'on venen, i fixa't que curiós és que l'arribada de que sempre vinga la Mare de Déu de Gràcia així a la nostra ciutat, no? Siga per culpa d'aquesta peste negra, no? I que a més, suposadament, es fora revertint, no?, aquesta situació amb l'arribada de l'imatge, no?, a Vila-real.
Sí, de fet és que és una tradició que devia impactar molt en l'imaginari de la ciutat de Vila-real, perquè des d'aleshores doncs, s'ha continuat baixant la Mare de Déu, no? Sabem que les romeries normalment i els gojos era habitual demanar que els sants i Nostre Senyor i la Mare de Déu ens protegira de les pandèmies i les pestes. Però clar, concretament el fet que a Vila-real baixa i puja tots els anys la Mare de Déu té origen precisament en una pestilència.
Sí.
I en els moments en què estem, doncs, jo crec que és important subratllar-ho, no? Perquè probablement molta gent doncs no ho sabria.
Sí, a més enguany li van ficar Isabel Negre davant l'imatge, no? Que també van explicar que en Isa Pesta ja van ficar Isabel, no? I que per això en simbolisme d'allò aquest setembre van ficar Isabel Negre també que lluirà davant de la imatge per la situació que estaven visquent, no?
Sí, però clar, les pestilències ara per a nosaltres és una miqueta... Perquè en aquell moment jo no sé si les aglomeracions que hi hauria tant en les processons com des del punt de vista sanitari seria la millor idea, no? Avui en dia, feliçment, tenim més coneixements científics i, per tant, fem les coses una miqueta en convivència del sentiment que pugui ser religiós o de qualsevol tipus i la ciència al mateix temps. Però és que és una constant, les pestes, no? L'any 1823... ve una sequera, pràcticament diuen que el Vila-real se menjaven faves i poca cosa més. 5 anys més tard, en comptes de la sequera, venen pluges, però pluges que, vaja, que ens ofegaven.
Grans, sí.
Tota la plana inundada. I el 1834, uns anys després, una altra pestilència. I es veu que avança superràpid, uns 1.500 contagis, la població era menor, i diuen que les víctimes van ser més de 400. Una altra pestilència el 1854, en aquest cas de còlera. Posteriorment, una altra pestilència més, que era l'alcalde Jaume Insa. I, de fet, sabem que aquest alcalde va ordenar que se donaren a totes les famílies malaltes un bono, un abonament per adquirir gratuïtament medicines i aliments. Fixeu-vos si...
Sí.
I això ho sabem perquè es veu que el secretari ho anotava tot, com el funcionari, no?, de l'Ajuntament.
Sí. Ho anava anotant, no?, perquè es quedara pel reste de la història, diguem-ne.
Exacte. Una altra epidèmia al 1865. També de còlera i també moltíssims morts. El 1883 i el 1885 es repeteixen o es replica doncs aquesta pandèmia.
La veritat és que són moltes, ja hem enumerat quasi 6 pandèmies, no?
I no les hem dit totes.
I no les hem dit totes, o sigui...
Que ens hem deseat de les medievals, sobretot, que
clar,
o sigui, hi hauria tela. Bé, i la més recent, que és la de... que molts popularment coneixeran com a la cucaracha, i d'aquesta ja tenim més que imaginari, vull dir, històries, no? Perquè a mi mateix m'han contat històries, la meva besàvia, que van parlar un dia així d'ella, a la ràdio, doncs una germana seva va morir d'això, era de Vila-real i va morir del que ells anomenaven la cucaracha, també coneguda com la grip espanyola, que es dia així, tots sabeu, si no ho expliquem així, perquè precisament, curiós, Espanya va ser l'únic en què no va tindre problema en informar de l'existència d'aquesta pandèmia, i aleshores, com vam donar la informació clara, doncs sembla que a la resta del món, que sí que, sobretot els Estats Units, que estaven en guerra i tal, doncs van dir, doncs, grip espanyola, perquè són els únics que han reconegut que existís.
Sí, aquesta història jo me la sabia, i la veritat és que... és curiosa, no? Com va desenvolupant-se sols per informar, no? Ja mos fiquen el San Benito, diguem, no?
Exacte. Però en aquell moment crec que ho vam fer bé, perquè vam donar la informació correcta, no? I altres, en canvi, no?
I ha que dir que algú al coronavirus volia ficar-li grip xinesa. No sé si vos en recordeu al principi de tota la crisi, però finalment coronavirus o Covid-19.
Covid-19, sí, exacte. Bé. Però encara pensem que ve de la Xina. No sé si la versió, sembla que s'ha originat allà, no sé. Bé, diuen que en aquell temps, estem a principis del segle XX ja, els camins que anaven als cementeris eren els carrers més transitats. A Vila-real diuen que les campanes fins i tot van deixar de tocar a morts per a no crear més alarma entre una població que no s'atrevia ja ni a eixir al carrer per por al contagi. Vos sona tot això?
Sí, o sigui, se m'està ficant la pell de gallina, no? De directament, no? De d'imaginar, no?, hasta quin punt deixes de tocar les campanes per a cridar a morts, no?, diguem.
Sí.
Per tocar a morts.
A més, és que les campanes així al poble tenen molta història. Un dia parlarem de la campana malaganosa i coses així, que té un nom curiosíssim. Doncs bé, diuen que a Castelló, doncs, a les comarques del nord, no? A les comarques de Castelló, doncs es van contagiar quasi 70.000 persones i va provocar més de 2.000 morts.
Mm.
Bé, és curiós, jo crec que el nom de la cucaracha, no sé si ho he comentat suficientment abans, doncs igual que la pesta negra es pensaven, no, venia de les rates, no? Perquè eren les puces les que sembla que saltaven a l'home i d'ahí es transmetia la malaltia. Doncs es veu que es pensaven que venia de les paneroles i per això anomenaven aquesta grip popularment així a Vila-real i crec que per la resta de Castelló també la cucaracha. Mm. A mi tota la vida m'havien dit que la germana de la meva besàvia havia mort de la cucaracha. Ja em vaig posar jo a investigar això. Què
era, no, això? I ese nom tan curiós.
Una cucaracha, jo dic, no sé, clar, així li diem les paneroles, no? O les cuques en algun poble, jo dic, no sé. Sembla ser que es va estendre esa versió de que ho encomanaven les paneroles.
I va ocurrir durant la Primera Guerra Mundial, no?
Sí, contemporàniament, però això li va costar, entre cometes, el nom de la grip espanyola. Jo tinc comptabilitzat, el que he pogut llegir, que des de principis d'agost fins a finals de desembre del 1918, més de 100 persones van morir a Vila-real, a conseqüència de la grip, a banda de les malaltes.
A veure, anem a repassar les dates, des de quin mes?
Des de principis d'agost a finals de desembre.
Més de 100 persones
a conseqüència de la
cucaracha, no? De la anomenada popularment la cucaracha, això és molt...
Però fixa't que afectava molt a jovens, no és com esta que afectava
que
a majors.
Als majors.
Aleshores, clar, la natalitat també degrada de cendre, perquè, clar, les persones joves, que són les que han de portar les noves generacions, doncs moltes van faltar, no?
Clar.
I per això, en el ple del 12 d'octubre d'aquell any, s'acorda la construcció de 40 nous nínxols al cementeri i 15 dies més tard s'aprova ampliar els terrenys del cementeri per a soterrar.
Estaríem parlant del cementeri que coneguem ara o d'un altre dels que ens vas anomenar l'altre dia?
Sí, perquè l'actual crec que ja és de finals, molt finals del segle XIX, per tant ja seria l'actual.
Ja seria l'actual,
però
se
soterrava en terra al principi, no era diferent d'ara. És això, no? També una cosa curiosa, en aquesta pandèmia ja n'hi havia fake news.
Ah, fixa't, fake news.
Suposo que tots enteneu que són les fake news, no?
Sí, són les notícies falses, són els bulos que tenim que tindre molta cautela en el que llegim, no? En el que deixem de llegir. Lo mal és que ara tenim les xarxes socials. Abans, imagina que era el boca a boca, no?
El boca a orella en aquell temps, jo sempre he sentit que anava quasi tan ràpid com Facebook, almenys dins del poble, o Facebook o qualsevol altra xarxa social, almenys dins del poble. La que diuen era el vinagre, que deien que el vinagre doncs, curava la grip. També diuen, beure canya i rom, és el sucre de la canya i el rom, fins a caure borratxos perduts.
Home, això no era una bona... Bé, en funció, per alegrar-se sí que serviria un poquet.
I cremar sucre, és el que sembla ser que eren de les fake news, els bulos del temps, no? També és curiós que en aquell any, el curs 1918 al Deneu, doncs tots els centres escolars van obrir més tard a causa de la pandèmia. O sigui, no és una cosa d'ara, el tema que està molt en... Se parla molt de... I les escoles, les obrirem, no les obrirem, com les obrim... Doncs aquell any també es va endarrerir l'apertura dels centres escolars.
Fixa't, ens creiem molt moderns, però sols fem que repetir història, Santi? Moltes voltes, també.
història i jo diria literatura, perquè t'he portat avui un llibre, si tenim temps el comentaré, que és el llibre de moda de la pandèmia,
sí,
del Premi Nobel Albert Camus, que va escriure La Pesta. Jo tinc la versió en valencià traduïda per Joan Fuster, el gran Joan Fuster, assagista valencià, i fixa, jo he portat alguns fragments d'este escriptor existencialista, i és un gran, Albert Camus. Aquella olor a mort que embrutava els que no matava. Estic citant fragments. No hi ha una illa en la pesta, no hi ha terme mig. I diu, la sorpresa dels primers temps es va transformar a poc en pànic. Les autoritats, almenys al principi, volien rebaixar-hi sa percepció. I els ciutadans s'agafaven a una idea. Això no pot durar. Declarar l'epidèmia suposava suprimir el porvenir i els desplaçaments. Calia postergar-ho fins que fora inevitable. Tanmateix, els ciutadans es creien lliures i ningú serà lliure mentre hi hagi plagues. No obstant, el contagi mai serà absolut. Es tracta de prendre precaucions. Així es comunicava. La desinfecció era obligatòria, tant dels malalts com dels vehicles o els transports. Etcètera, etcètera. És que és premonitori i es va escriure l'any 62, vull dir... És totalment premonitori, Albert Camus és un escriptor fantàstic.
O sigui, estem parlant d'un fragment que avui podríem estar llegint-lo en qualsevol web que ens estiguera dient que tenim que tindre precaució, ficamos mascareta, reduir la mobilitat, tot el que fem. En 1962...
A més, és una traducció, la de Joan Fuster, que va ser prohibida pel franquisme. Hi ha una part que m'encanta de la pesta d'Albert Camus, que és quan parla de l'exili interior, parlant del confinament. Perquè ja és una ciutat que ell imagina que hi ha hagut una plaga, la ciutat d'Oran, i quan parla del confinament, doncs parla de l'exili interior, i a més és que té descripcions magnífiques de doncs, com és aquesta introspecció, què fas en el temps tancat en casa o tancat en la ciutat, i ho descriu en uns detalls que realment paga la pena reflexionar una miqueta.
Sí, no? Que mos convida a reflexionar perquè molta gent, no, ha patit aquest exili interior, diguem, durant el confinament, que l'ha permès conèixer i si mateix, no, escoltar música, dibuixar, han encontrat hobbies, diguem, que no teníem i que mos ho ha permitit també. I com llegir també era necessari, no, Santi?
Sí.
Jo crec que molta gent en el confinament, perquè això mos permetia ser un poquet lliures, no, diguem, i viatjar i anar cap allí i cap allà, pues recomanem aquest llibre, no, d'Albert Camus, La Pesta, que ens convidarà també un poquet a viure o saber què és lo que està passant, no?
Sí, la veritat que el recomane, no vos dic més fragments perquè és que no té pèrdua.
No té pèrdua, no? A més, és això, el pèl de gallina, imagine. Bé, no sé si vols fer alguna referència més, perquè jo crec que avui ens has deixat, és el que dèiem abans, no? Un poquet reviure la història, la literatura, tot el que tenim, que això ja ho hem viscut i també ho hem passat.
Sí, és una miqueta la conclusió, o sigui, no vull fer d'espoiler de la novel·la, però al llarg de la història, doncs, d'una manera o d'una altra, hem anat tirant endavant. Totes les pestes i totes les pandèmies han acabat passant i ens han deixat doncs, una història, una reflexió i fins i tot tradicions com pujar i baixar a la Mare de Déu que encara estan vives, és a dir, d'alguna manera històricament han sigut normals, però avui en dia tenim més mitjans, així que aprofitem els mitjans que tenim que abans no teníem i els coneixements, no?
Sí, hi ha
mascaretes, prevenció, alcohol, tot.
De tot. Hi ha que ser conscient de que tot anirà bé i lo que no te mata te hace más fuerte. No, sí. També és una lecció, una lliçó de vida, diguem, que hi ha també que transmitir a la gent, no? Que hi ha que ser forts davant del que estem vivint. Santi Cortés, moltes gràcies com sempre, perquè jo crec que sempre mostrau trossets de la història necessaris per tots, i avui jo crec que mos alçarà a molts els ànims. Moltes gràcies com sempre.
Gràcies a vosaltres.